Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I com sempre, moltes gràcies i benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar. Un programa que us acompanya a aquesta hora per explicar-vos cosetes.
Exacte.
Com, per exemple, aquestes curiositats del món mundial. I, per exemple, parlar de que Espanya ha contribuït molt amb el tema d'invents.
Sí.
I grans invents.
El submarí.
Per exemple.
El pal de fregar, el que es coneix com la fregona. Molta gent encara li diu la Mary.
La Mary, sí.
Com la Sissi, el d'estendre.
És veritat, és veritat.
El còctel
Molotov.
Ah, això mateix.
Sí, 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 sí.
El vestit de busso.
Ah, sí, sí, exacte. El vestit de busso. Sí, sí, la calculadora.
Oh.
El futbolín.
El futbolí. I la xeringa de usar i tirar.
Exacte.
Eh?
Allò que en diuen desechable.
Això mateix.
Doncs aquests són els invents que demostren doncs, la creativitat i també la influència, de, en aquest cas, amb el, del país veí, Espanya, en diverses àrees. Eh? I continuem inventant.
Sí, de vegades els invents no cal patentar-los, perquè són tan dolents.
Ja, no, evidentment. Bé, després també una altra curiositat de la història del món mundial és aquests 600 complots per assassinar a Fidel Castro.
Però ja sabeu que no.
Tots
van
fracassar.
Sortir rana, eh?
Tots van fracassar.
Ell fumava puros habanos, clar.
I tant,
home,
i tant.
De l'Havana, cubano.
Sí.
Doncs fins i tot li havien volgut fer doncs, un atemptat amb cigars explosius.
Sí, sí, sí. Després, ara que parlàvem dels trajes...
Del busseig.
Del busseig, doncs també trajos d'aquests de busseig enverinats. És una cosa... Bueno, és una xifra molt, molt gran, perquè, clar,
home,
són 600 complots.
600.
Sí, sí. I que, d'alguna manera, dona una mica de llum a la foscor de la hostilitat política i els intents, doncs, d'enderrocar els líders polítics, en aquest cas, fixant-nos en Fidel Castro, no?
I ara anem a parlar d'una illa, que es diu la illa dels Faisans.
Exacte.
Està entre França i Espanya.
Mm.
I el que és curiós és que experimenta canvis de sobirania cada mig any.
Exacte.
Segons el Tractat dels Pirineus. 6 mesos, la illa dels Faisans és espanyola i la resta, els altres 6, per completar l'any, és francesa. Aquest acord únic destaca la complexitat de les fronteres internacionals.
Impressionant. Bueno, són aquestes curiositats que us anem explicant de tant en tant aquí al Passeu sense trucar. Ara canviem de tema radicalment, anem cap al món de la televisió,
sí?
Perquè avui
sí.
Un company nostre d'aquí de RAC1 doncs, comença un programa nou a la nova televisió, que no deixa de ser la televisió de tota la vida, l'UHF de tota la vida.
2CAT és ara.
Ara és 2CAT, on hi ha doncs, uns programes en català, és a dir, la programació...
Bastant, 60-70%, eh?
Sí, sí. Mira, sense anar més lluny, i cal recordar-ho, doncs avui juga Espanya i aquest partit...
La selecció espanyola.
La selecció espanyola de futbol. I aquest partit, justament, doncs estarà narrat en català. I, a més, ho fa un gallec.
Quina gràcia, és el David Figueira.
Ah, això mateix,
sí,
David
sí.
Figueira, que és el que narrarà doncs, per 2CAT aquest partit que enfrontarà Espanya amb Bulgària.
A l'estadi José Zorrilla de Valladolid.
Sí, senyora.
Eh?
Bueno.
Doncs això que dèiem, és el primer programa que fa la televisió perquè és un home radiofònic, en Xavi Mundó.
El 100%, el 100%.
Es dirà l'any que vas néixer i ell ens en fa unes pinzellades amb aquesta explicació sobre de què tractarà aquest programa que avui s'estrena a 2CAT.
és bàsicament revisar el nodo amb les persones que van néixer aquell any, amb alguns dels records que tenen, i barrejar... En realitat és un programa que està fet a mida dels convidats. I llavors busquem a dins del nodo, hi ha un treball molt gros de documentació d'això, per compartir els vostres records contrastats amb les imatges del nodo de les...
Quina gràcia, no?
Doncs sí, té la seva gràcia, i passaran figures com Mònica Terribas, com Justo Molinero, sí. Rosa Maria Calaf, Lita Claver, la famosa Manya, o Gerard Quintana. És l'any que vas néixer i que comença avui. Li desitgem tota la sort del món, perquè, a més, és un professional extraordinari i ho demostra cada cap de setmana, en aquest territori cap de setmana.
Del Via Lliure.
Del Via Lliure. Així que, doncs, molta sort al Xavi Bundó. Avui, a les 10, a l'UHF, a la 2.
A la 2.
Dos cat.
A dos cat.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Ara que estic escoltant això, també és un bon instrumental, eh?
Home, sí.
Eh?
Evangelis.
Evangelis, també. Sí. També podria entrar dins d'aquests grans instrumentals de la història de la música, no?
Home.
Sí, sí.
Home,
sens dubte, home. Sens dubte.
Ha fet coses... Va fer coses, de fet.
Eh?
Jo, Marc.
Sí.
Què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Fa gràcia perquè sempre es posa les ulleres aquí al nas. Sembles el tio Gilito, eh?
És que si no, no veig el que he escrit.
És clar.
No veig el guió.
No, però vull dir, les necessites de prop, no?
Sí, per clar, llegir.
Per llegir, sí, ja està.
El guió també és collonut, eh, Joan Marc?
Sí.
Llàstima que això no es vegi per la tele. Que veuen el guió... Jo diria...
Bueno, per dir alguna cosa, oi?
Jo diria que són notes...
Ai, estem fatal avui, eh? Oh, escolta...
Truca una ambulància, que aquest home s'ofega.
El fa riure. Tu també estàs mig embussat encara, eh?
No, sí,
sento
no,
bo aquesta...
Tinc els pulmons i tinc de tot. Aquí.
Ai, Déu
tinc,
meu,
tinc
Déu meu.
Tinc un zoològic.
Diu que s'estira el llit.
Diu, escolta...
Un zoològic, diu.
Pitos i flautes per tot arreu.
Ai, Déu meu. Una cosa, abans que res... Vull agrair a tota la gent que ens escolta i t'escolta, però també vull enviar un petó molt fort a la Dolors.
Ah, sí que ens escolta.
Sí. Ah, molt
clar,
bé.
Clar, sí, perquè...
Sí, home, sí, doncs molts petons a la Dolors.
Un dia ens fa un concert, no? Perquè encara...
Encara toca cada dia.
Sí, perquè sí, això... Sí. S'ha de fer cada dia, s'ha de practicar el piano cada dia, no?
I tant.
Diem que la Dolors és la mama del...
La mare, sí, del Joan Marc. Sí, que és pianista, aquesta senyora.
Sí, sí.
A mi també m'agrada molt tocar el piano.
Sí, tocar.
Ha format generacions de músics aquí a Andorra. Sí, sí.
Doncs escolta, potser ens hauria de donar unes classes. A mi que m'agradaria tant
tocar... Quan te jubilis...
A mi m'encantaria tocar el piano.
Sí, però...
El toco, per això.
Sí, sí.
Però no sona amb res.
Pobre dona.
És un desastre.
Li faries caure els cabells.
Però segurament. No, però et dic una cosa. Si em donen a triar dels mils d'instruments que hi ha, t'ho juro...
Més que la flauta dolça?
Més que la flauta dolça, sí. I que la gaita, que també la toco bastant, la gaita.
Ai, senyor.
Sí, però no, el piano és el meu instrument.
I això pot ser de cua, millor, que fa molt maco al saló, no?
De cua també, és molt maco.
Sí,
home, ara... Si tens un saló d'aquests, fots un piano...
Diu que toques, diu, no, però fa maco.
Fa maco. Fa maco.
Bé, hi ha gent que ho té així, eh?
Oh, clar.
Escolta, jo a casa tinc una màquina de cosir.
És per no cus, a màquina.
Sí, però una màquina de cosir antiga, eh?
Sí.
Una Werner, em sembla que es diu. Bé, però clar...
I què? No has fet mai un repunt ni res?
Mai no cuso, però escolta, maca queda, eh? Que queda allò... Bueno,
a veure, on ens portes a passejar avui,
doncs,
Joan
mira,
Marc?
Doncs mira, avui comencem on ens vam quedar el darrer programa, que havíem de parlar d'aquest primer exoplaneta.
Sí, sobretot és que era el 30è aniversari d'aquest primer exoplaneta.
Això mateix.
Qui ho hagués dit que fa 30 anys... els exoplanetes eren encara ciència-ficció, no se'n coneixia cap exoplaneta, tot i això, mira que si n'hi ha hagut de pel·lícules i de novel·les que hem parlat, bueno, des del Flash Gordon amb el Planeta Mongo, em sembla que es deia, el Planeta Unava, el Flash Gordon, el Planeta Prohibido...
El Planeta Prohibido, és una pel·lícula.
Una pel·lícula molt famosa amb el Leslie Nielsen.
Sí, senyor. Leslie Nielsen.
Ah, sí, 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 de protagonista de Capità de Platillo Volante. Després, la sèrie Star Trek. La sèrie Star Trek està basada en viatjar entre planetes,
sí,
fora del nostre sistema solar. La Guerra de les Galàxies, també. Tatooine, Coruscant, tots aquests planetes. Que, bueno, que no... Però tot això era ciència-ficció fins fa 30 anys.
Sí, sí, clar.
No se'n coneixia cap, i va ser fa 30 anys, el 6 d'octubre del 95, que Michel Mayor i Didier Queloz, que eren dos astrònoms suïssos de l'Observatori de Ginebra, van anunciar al món que havien descobert el primer planeta al voltant d'un estel similar al nostre Sol, però que no és el nostre Sol, que es diu 51 Pegasi, i el planeta es deia 51 Pegasi B. Com ho van descobrir, o no ho van descobrir? Ho van descobrir en l'Observatoire de Haute Provence, que és un observatori que està a uns 100 quilòmetres al nord de Marsella, en els Alps marítims francesos. És un observatori històric, perquè a més és monument històric francès, però no és un dels grans observatoris del món. No és ni Hawaii, ni...
Bombay.
Ni
Mecano.
Ni les Canàries.
Ni Xile.
A la Palma, ni Xile. No és un dels grans observatoris.
Però mira, veus?
Un telescopi petitet d'1,9 metres, 2 metres. És molt similar al telescopi que hi ha aquí al Pic du Midi, aquí prop de nosaltres, però sí que tenia un instrument que era trencador, que es deia Elodie, que ho va construir el Michel Mayor amb l'ajuda d'un enginyer que treballava a l'Observatori de Marsella, que es deia Bernabé, i que ja havien construït un instrument similar a mitjans dels anys 60, i que havia servit per mesurar les velocitats radials dels estels. Què són les velocitats radials dels estels? Tu, si mires un estel i no té res al seu voltant, bueno, l'estel té un moviment que paral·lel amb nosaltres, o diguem-ne la seva trajectòria a dintre de la galàxia, però si no té cap objecte al seu costat, aquell estel gira sobre si mateix, però ja està. Però si té algun objecte en el seu costat, aquest estel no gira exactament sobre si mateix, sinó que fa una petita òrbita al voltant d'un punt que és el centre de massa d'aquest sistema entre l'estel i l'objecte que té al costat.
O sigui, dit d'una altra manera, li donaria voltes a l'objecte?
Li dona voltes a un punt que no és exactament en el seu centre de l'estel. Això passa també en el nostre sistema solar, perquè com que hi ha planetes al voltant del Sol, el Sol no gira exactament sobre si mateix, sinó que gira al voltant, fa una petita òrbita al voltant d'un punt que està desplaçat del seu centre. Llavors, aquest moviment, que és un moviment circular, però que a nosaltres ens apareixeria com un moviment de va i ve, com una espècie de vibració d'aquest objecte, de l'estel en aquest cas, pues això té una velocitat que es pot detectar, és molt fineta. En el cas, per exemple, del Sol, l'objecte que li provoca més moviment és Júpiter, que és el planeta més gran, però és que està allunyat, i fa que tingui un moviment, una velocitat radial d'uns 13 metres per segon. I aquest 13 metres per segon és important, perquè el que van fer Michel Mayor i el Didier Queloz i l'enginyer de Marsella va ser construir un instrument, un espectrògraf, que permetia mesurar velocitats radials d'estels fins a 13 metres per segon, que és aquest moviment que li provoca Júpiter al nostre estel. És a dir, si hi ha un objecte com Júpiter a prop d'un estel com el nostre, pues aquest instrument ho podia detectar. I per això ho van instal·lar en aquest telescopi d'Haute Provence, perquè més depèn de l'Observatori de Marsella. Era perfecte, l'instrument construït a Marsella, s'instal·la en un observatori de Marsella, però ho fan dos suïssos, el Major i el Queilós, i comencen a observar diferents estels. En van observar uns 400 estels durant 18 mesos, i només un sol els hi va donar un resultat positiu. És a dir, que van veure aquest moviment de vibració amb aquesta velocitat radial...
De 13 metres per segon.
No, de més de 13 metres. Sí, de més. Ells van observar una velocitat radial d'uns 70 metres per segon. És a dir, que era un objecte que era gros, i a més que era a prop de l'estel, més a prop que Júpiter. En realitat, el que van acabar veient era un planeta que era la meitat de la massa de Júpiter, però que estava molt més a prop que Júpiter, fins i tot molt més a prop que Mercuri del nostre estel, està a uns 8 milions de quilòmetres de l'estel, és a dir, Mercuri em sembla que està a uns 30 milions de quilòmetres, és a dir, que està bastant més interior que Mercuri, però un planeta molt més gros. I això ho van anunciar en una conferència a Florència el 6 d'octubre. Bueno, la gent es va quedar, el primer, clar, bueno, això s'ha de confirmar, clar. Perquè, clar, un planeta tan gros, tan a prop de l'estel, això, les teories de formació de planetes no concebien que es poguessin formar planetes així tan a prop de l'estel. Més aviat, com Júpiter, es formaven, o les teories deien que es formaven pues, a molta distància, i que no s'acaba d'entendre. Bueno, tot i així, al cap d'una setmana van començar a apuntar a diferents telescopis i van haver dos grups, un a Yale i l'altre a Harvard, que van confirmar efectivament que hi havia un planeta al voltant d'aquest estel. Es va confirmar molt ràpidament perquè el període de rotació del planeta al voltant de l'estel és només de 4 dies, és a dir, que volta molt ràpid al costat d'aquest estel, i de seguida van veure que hi havia, que el planeta passava pel davant, i doncs van poder confirmar aquest planeta 51 Pegasi B, que va ser el primer de molts, va ser el primer de molts, perquè ara amb 30 anys que portem detectant planetes, no només a través de velocitat radial, sinó que també es fa, doncs, quan el planeta passa pel davant de l'estel, es fa un canvi de la lluminositat de l'estel, i aquest canvi, si és periòdic, això t'indica que hi ha planetes, i avui en dia en portem més de 6.000 d'exoplanetes detectats. S'han construït varietat d'instruments i s'han utilitzat varietat de tècniques per aquests 6.000, però en el futur en trobarem molts i molts més. Avui en dia ja tenim clar que al voltant de tots els estels, o gairebé tots els estels, hi ha planetes. I no només els estels, que és només un estel, sinó els sistemes on hi ha dos, tres, fins i tot quatre. Hem trobat un lloc on hi ha quatre estels, un sistema de quatre estels, que té planetes al seu voltant. És a dir, que realment és la formació de planetes és una cosa molt comuna, molt i molt comuna. Si hi ha més de 100.000 milions d'estels a la nostra galàxia, doncs segurament hi ha més de 100.000 milions de sistemes planetaris al voltant de cada estel, i bueno, hem trobat, a veure, aquest és només un planeta al voltant de l'estel, però hem trobat sistemes amb 8 i 9 i 10 planetes. És a dir, que hi ha coses molt més complexes que fins i tot no pas al nostre sistema solar.
Ara tot partint d'aquest instrument, no?, que es va inventar.
Tot partint d'aquest instrument...
Elodie.
Sí. Després...
Per tots els telescopis ara tenen aquest instrument.
Tenen instruments molt millors que l'Elodie.
Però
els espectrògrafs d'escala, que això és un espectrògraf d'escala, sí, van esdevenir un instrument molt comú i es va instal·lar fins i tot una versió millorada a un telescopi de Xile, a La Silla, un telescopi bastant més gran. També ara n'hi ha un en el VLT, el Velirós Telescope, i és un instrument que es permet justament això, mesurar aquestes petites variacions de velocitat radial dels estels, i ara es poden fer amb molta més precisió i amb telescopis més grans, pues, amb estels que són menys brillants que 51 Pegasi. 51 Pegasi, al cap i a la fi, és un estel que està uns 50 anys lluny de nosaltres, un estel bastant pròxim, però si volem veure estels que estan molt més lluny, pues, necessitem telescopis més grans o telescopis espacials, i també podem detectar aquests planetes. En el futur hi ha planejada una missió de la NASA que, si no es cancela, com que no sabem com estan els pressupostos o com aniran els pressupostos al futur, en principi a partir de meitat del 2030, és a dir, el 2035, entre 2035 i 2040, té a haver un telescopi dedicat com el James Webb, és a dir, un telescopi molt similar al James Webb, però que anirà que no anirà en el punt de Lagrange, sinó que anirà en una òrbita al voltant de la Terra, que estarà dedicat únicament a trobar planetes, un planet finder, que en diuen, i bueno, podem passar d'aquests 6.000 a, no sé, 6 milions o 60 milions de planetes descoberts, i clar, l'objectiu al final és, evidentment, descobrir planetes com la Terra. Fins ara, el que s'han descobert, molts planetes com aquest, 51 Pegasi B, que són el que en diuen Júpiters calents, que no estan lluny del planeta, de l'estel, com el nostre Júpiter o com el nostre Saturn, sinó que estan a prop de l'estel, doncs per això estan calents, perquè estan a prop i s'escalfen molt, les temperatures en l'atmosfera d'aquest planeta són molt elevades, però també s'han trobat superurans, superterres, però planetes com la Terra encara és difícil de detectar, perquè la Terra és un planeta relativament petit i que està relativament a prop de l'estel, i encara és complicat detectar aquestes coses, però aquests futurs telescopis que hi hauran, instruments, permetran detectar planetes com la Terra i fins i tot observar les seves atmosferes i veure si poden tindre vida. Tot això va valdre el Premi Nobel a Mayor i a Queloz l'any 2019. És a dir, que realment van reconèixer que és un avenç importantíssim en la història de la física.
Molt bé, home, i tant.
Doncs espero que s'hi troben.
Pensem
un planeta.
Pensem que som el malic del món, la Terra, no?
No, però jo l'únic que espero és que si troben un planeta com la Terra, no hi hagin els terrícoles que tenim aquí a la Terra, almenys que sigui la gent...
Tu ets un terrícola, també,
Ja, però no, sigui una mica més assenyada.
I sobretot hem de fer la guia Michelin pels propers tripulants de la nau Enterprise, perquè puguin anar a visitar els planetes que toqui.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I si hi ha una protagonista al final del nostre espai, és la música.
Doncs
les cançons.
Sí, doncs sí, efectivament, i sempre doncs procurem que la cançó que escollim us agradi, no? Avui, per exemple, que és 14 d'octubre, però de l'any 1977 ens deixava un gran músic, un gran músic i també actor, Bill Crosby.
Bing Crosby, exacte. Més de 70 pel·lícules, va enregistrar més de 1.600 cançons.
Tela marinera.
Un estil que va influir en molts cantants masculins, com el mateix Frank Sinatra, Perry Como o Dean Martin. Recordeu aquella White Christmas? Doncs és el senzill, amb permís de la Mariah Carey, més venut de tots els temps, amb més de 50 milions de còpies de tot el món. I clar, aquest senyor va néixer fa molts, molts anys i va començar la seva carrera, que era molt jove, i llavors va coincidir amb el desenvolupament de l'enregistrament magnetofònic.
Exacte.
Home!
Sí, sí, sisplau. Va ser el primer intèrpret que va pregravar els seus programes de ràdio, perquè també va fer ràdio, i gràcies a aquesta tècnica doncs, va adaptar a la radiodifusió les eines que s'utilitzaven en aquell moment, també de producció de pel·lícules, tècniques que posteriorment es van convertir en estàndard. Va ser també el primer a masteritzar les gravacions comercials en cinta magnetofònica. És a dir, un tio amb una, també amb un coco bastant brillant i important. Sí,
i li agradava molt el golf.
I tant.
I, de fet, tal dia com avui del 77, amb 74 anys, va morir sembla ser d'un infart, d'un atac de cor, mentre estava jugant a golf al club de golf de la Moraleja.
Sí, senyora.
Això està a Alcobendas, a Madrid.
Sí.
I no estava pas sol, sinó que estava un jove golfista espanyol del moment, que era Manuel Piñero.
Efectivament. Sí, senyora. Sí, sí, sí.
Doncs, així que ens va deixar...
Jugant a golf.
Jugant al golf, que era el seu esport favorit.
Sí, aquest gran personatge
Bing
que avui...
Crosby.
Bing Crosby. Que avui doncs, hi posa el punt final al Passeu sense trucar amb la seva música, sempre sensacional.
Tornem demà. Adéu-siau.
Adéu.
Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Oh, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, 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 jazz. A little don't sound. That's positively therapeutic. Now you have jazz, 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 Messrs. Hall and Young. That's Ed Hall. And Trumia. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. That's Billy Kyle. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to, well, you know who. Hey, Pops, you want to grab a little of what's left here?
Yeah, Daddy, yeah.
Here we go. If you sail...
I sailing...
Over the sea...
Or will you wait for me?
Take my tip, they're all mold of hip in Italy.
Oh, well, I've reduce as for France...
Oh, I know you're very big there.
Yes, believe it or not...
I do believe, I do indeed.
The Frenchman's all prefer what they call lay jazz high.
For me, dove, take a plane...
Oh, Baba do sad.
Go to Siam...
Baba...
In Bangkok today, round the clock, oh, well, they all like to jam. Indians on the Amazon. Beat one bar and all of them are.
Oh, well, gone, man, gone.
From the equator up to the pole. Everybody winging, everybody singing that rock, 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 rock and roll. From the east to the west. From the coast to the coast, jazz is king, jazz is the thing that folks dig. Now that's jazz.